Bon dia i bona hora, què tal, com esteu? Déu-n'hi-do quin fred que fa aquest matí. De fet, ha tornat a gebrar, feia dies que no ho feia, i avui ho hem notat i de valent. Les temperatures acompanyades d'un cel completament serè, això també ha tingut alguna cosa a veure, i avui un dia que a les hores centrals de la jornada vindrà marcat per... certa escalforeta, que ens fa notar que avui ja arrenca la primavera. Aniol Puigverd, què tal, com estàs? Molt bon dia. Ara sí que et sento,
bon dia.
Què tal? Amb ganes de primavera o no?
Ganes de primavera i de bon temps, Però d'al·lèrgies també, això sí que és
també, que aquest any els experts diuen que vindran especialment agressives, però vaja, ja tindrem temps de parlar-ne. Anem a les temperatures.
Doncs ara mateix tenim temperatures baixes, 5 graus sota 0 a Vall de Núria, tenim 0 graus, per exemple, a Mieres i també a la Vall d'en Bas, 2 graus positius, per exemple, els tenim a Dasa, Ripoll i a Olot, 3 a Sant Pau de Segúries i a Camprodon, també a Castellfollit de la Roca, 4 a les Preses i a Girona, 5 graus a Montagut, a Besalú i a Santa Pau, 6 a Banyoles i a Figueres i 8 graus a Roses.
Previsió del temps, Dani Ramírez, amb la mirada ja posada al cap de setmana.
Avui s'acaba l'hivern de forma astronòmica. Arribem ja, doncs, a l'equinoxi oficial de la primavera. Això passarà, doncs, cap a 3:15 de la tarda, quan arribarà la nova estació, la primavera. I ho fem amb una matinada que ha estat freda, una matinada d'hivern. Ha tornat a glaçar molts indrets, fins i tot el prelitoral, al voltant de 0 graus algun sector de la selva, com ara la zona de Massanet, als afores de Llagostera fins a 4 sota 0, a Das i a Ger, a la Cerdanya 4 sota 0, Camprodon 3 sota 0, 2 sota 0 a Campdevànol, 1 sota 0 a Vic, a Olot, a Mieres i a la Vall d'en Bas. Un ambient notablement fred, alta muntanya, molt fred també, fins a 8 sota 0 a la Tosa, 2.500 metres, 6 sota 0 a Núria. Realment de ple hivern aquesta darrera matinada de l'hivern. I avui amb un dia molt tranquil, amb sol, pràcticament no hi haurà núvols, després d'alguna buidina, algun banc de boira matiner, aquesta humitat i aquestes gelades que hi ha hagut. Per tant, poques novetats. Un dia de sol amb màximes una mica més altes, per tant, entrem a la primavera amb màximes al voltant dels 18, 20, 21 graus fins i tot a la zona prelitoral. Cap de setmana, de moment sense canvis dissabte, predomini del sol, alguns núvols a la tarda, poca cosa, la temperatura lleugerament més alta, però nit encara una mica freda. I diumenge canvia el temps a partir de la tarda, més núvols, matí mig ennuvolat o encara amb clarianes, i a la tarda i al vespre s'anirà tapant amb alguna pluja que pugui afectar qualsevol indret de les comarques de Girona, no tant cap a la costa salvatana, pluges més importants, 5, 10, 15 litres al Pirineu Oriental, Ripollès, Cerdanya, també Alta Garrotxa i nord de l'Alt Empordà. A la resta potser hi plourà menys i amb una cota de neu al voltant de 1.800 metres.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
El Consorci de l'Alta Garrotxa celebra 25 anys en reobrint la rectoria amb un nou centre d'interpretació. Aquest dijous s'ha viscut un moment històric a Sadernes amb la celebració d'aquest òrgan de governança de 32.000 hectàrees de terreny que engloben tres comarques, la Garrotxa, el Ripollès i l'Alt Empordà. El seu president és també el delegat de la Generalitat a Girona. Escoltem a Xavier Guitart.
Del que està més orgullós és que el Consorci no s'hagi tancat. Això crec que és la part que s'ha d'estar més orgullós, perquè han passat moments molt durs, han passat moments en què crec que qualsevol altre ens hagués tancat, i aquí es va lluitar, no per la tossuderia, es va lluitar i es va aconseguir consolidar un consorci que a dia d'avui, si no hagués sigut per la gent que va estar cada dia al capdavant, ara estaria tancat.
Per cert, que la Generalitat treballa per aconseguir més finançament per consorcis com el de l'Alta Garrotxa.
El secretari de Transició Ecològica de la Generalitat, Jordi Sargatal, ha assegurat que hi havia l'acord per incrementar un 15% el pressupost. Respecte a la possibilitat que l'Alta Garrotxa esdevingui parc natural, sembla que actualment es veu llunyà.
Es havia demanat des del propi consorci, s'està estudiant amb el propi Consell. És una cosa que, com que ja existeix i funciona bé, ho hem de fer, diguem-ne, de manera molt pausada i molt segura, i encara que anem lents, si és una cosa que interessa perquè veiem que és un grau més de categoria o de protecció, però que estiguem tots convençuts, i crec que de moment, com que funciona molt bé, ho hem d'anar fent així i un moment donat fer el pas, però crec que de moment jo crec que està molt còmode la situació.
Aquesta setmana ens hem apropat físicament fins a Campelles, un dels municipis que ha patit unes ratxes de vent més fortes, arribant fins als 230 km per hora, deixant els veïns sense serveis bàsics, uns serveis bàsics que encara a hores d'ara en alguns casos, com per exemple la zona de Montagut, continuen sense funcionar. Malgrat i que s'hi està treballant per retirar els arbres caiguts, teules i altres elements del mobiliari urbà, encara hi ha molta feina per fer, ho diu Judit Cornellà, l'alcaldessa.
Ara es va reparant el que queda i els partícules van tallant i arreglant el que ha quedat dels jardins. Quedaran murs, quedaran tanques, reparació de plaques solars i de teulades i de tanca de les cases, de finestres i de tot el camp al mes. Això ja és una reparació que es va fent de mica en mica.
L'Associació d'Empreses d'Hostesses i Promotors de Vendes de Catalunya ha fet parada en concret a la Vall de Camprodon per fer una anàlisi de la situació de l'habitatge al Ripollès i a la Garrotxa. En l'últim exercici s'han iniciat 176 habitatges a la Garrotxa pel 128 del 2024. La tònica general al país és aquesta, però al Ripollès hi ha hagut una lleugera disminució. Escoltem a Marc Torrent, que és el responsable d'aquesta iniciativa.
Vol dir que s'està reprenent nova activitat, que aquesta activitat va centrada a vivenda de primer accés, també a vivenda vacacional, i que en la mesura en què pugui existir una col·laboració público-privada, doncs podem atendre també el segment d'habitatge assequible, destinat a joves, destinat doncs, a famílies, amb les quals doncs, puguem buscar fórmules, com dic, en col·laboració privats amb l'administració, per oferir, per exemple, lloguer assequible.
Són les 8:06, l'Ajuntament d'Olot aprova un reglament per gestionar l'ús de la intel·ligència artificial.
Es tracta d'un reglament que regularà com utilitzar-la per tal de gestionar dades i facilitar respostes al ciutadà. La regidora d'Innovació i Tecnologia, Neus Domènech, que ha detallat durant el ple d'aquest dijous que es dona resposta a una necessitat que ara mateix marca l'actualitat del funcionament.
Aquest reglament posa ordre, criteri i garanties i defineix què es pot fer, què no es pot fer i en quines condicions s'ha de fer. Parlem de protecció de dades, de transparència, de supervisió humana, de traçabilitat, de no discriminació i d'accessibilitat. Cap sistema d'intel·ligència artificial es podrà utilitzar sense una avaluació prèvia del risc, sense autorització i sense seguiment. Per tant, avui dotem a l'Ajuntament d'Olot un nou model clar de governança de la dada.
Per cert, que desenes de joves de la Garrotxa han participat un any més al projecte UAP, el UAP, a través de la música i el teatre. Enguany han tractat un tema tan d'actualitat com és precisament la intel·ligència artificial.
L'objectiu de la UAP, aquest en concret, és com per donar coneixement sobre com un control d'una intel·ligència artificial en un institut i com en un cas hipotètic com ens podria arribar a controlar, i és bàsicament com què passa amb la humanitat, sobretot amb els adolescents, quan es desconnecten estan tan educats amb aquesta intel·ligència.
Neix en Berenguer de Puigpardines, és el nou capgròs de la Vall d'en Bas.
Amb música i coreografia pròpia, la figura s'inspira en un personatge del segle XV vinculat a la vall i neix amb la voluntat de reforçar la identitat i la cohesió del nucli.
En parla la Pilar Mangol.
En Berenguer de Puigpardines el que ha fet que ha sigut cohesionar un grup de gent que viuen en un lloc que viuen de forma dispersa, perquè a Puigpardines tots som cases disperses i només ens ajuntem quan hi ha la festa major de Puigpardines i poca cosa més, i el senyor Berenguer el que ha aconseguit és que ara ens tornem a ajuntar, però intergeneracionalment.
Més de 3.000 euros es van recaptar amb el sopar benèfic de Vall de Núria.
En aquest sentit, i en aquesta tercera edició, més d'una vuitantena de comensals van gaudir de la gastronomia del Ripollès i van contribuir a una bona causa. Enguany, els fons es destinaran a l'associació ripollesa El Somni Més Gran.
La seva presidenta és la Marta Freixedes.
Tenim una destinació concreta i volem agrair moltíssim, i us anirem explicant, perquè encara no podem donar molts detalls, però estem treballant en un projecte amb ICO Girona, i bueno, i aquesta donació serà perfecta per poder-ho fer realitat.
Volem ficar en valor el que seria l'Associació d'Hostaleria del Ripollès, de la qual som membres, i des de l'associació, a part del que és la donació que fa l'hotel, l'associació farà una aportació de 300 euros directes al Somni Més Gran.
Anem als esports. L'Olot es vol tornar a aixecar aquest diumenge contra el Porreres després de dues derrotes consecutives.
El conjunt olotí tindrà dos enfrontaments consecutius a les Balears contra dos rivals molt diferents. L'Olot necessita tornar a sumar 3 punts per no caure en zona perillosa en aquest tram final de temporada. El tècnic és Roger Vidal.
Típic de les Illes, no? Se'n van a en dracs. que d'herba artificial i amb unes dimensions una mica més reduïdes que el nostre, que ells coneixen la perfecció, que nosaltres som conscients, repeteixo, que ens costa i hem de fer les coses ben fetes, no? Tornar a agafar el rol competitiu.
El Club Patinatge Artístic Olot no està del tot satisfet amb l'acord per tal que els esportistes de la modalitat de grups de show puguin ser considerats d'alt nivell a Catalunya.
El president Josep Segués explica que la lletra petita de l'acord no garanteix aquest reconeixement a tots els patinadors i patinadores del grup gran del Club Olotí.
Que en nom del club i com a president del club no estem del tot satisfets, perquè aquesta condició d'esportista del nivell català no tots els esportistes de casa nostra s'hi podran adherir, com a mínim aquest primer any, perquè els condicionants que hi han i que hi havien, que és veritat que s'han millorat, doncs encara no fan que tots els integrants del grup gran puguin ser considerats esportistes del nivell català.
I les nevades i ventades d'aquest hivern a la vall de Camprodon han obligat l'esquí club Camprodon a ajornar l'Isard Attack Bike.
La prova ciclista prevista pel mes de maig es disputarà finalment al setembre perquè l'organització tingui més temps d'arreglar i netejar els boscos i camins que han quedat molt malmesos a causa dels darrers fenòmens meteorològics.
El president de l'esquí club Camprodon és Pere Plana.
Doncs la causa principal ha estat les condicions meteorològiques que hem tingut les últimes setmanes, els últims mesos, vale? Perquè no només són de les ventades de l'última setmana, sinó les ventades de fa un mes i les nevades de tot aquest hivern. Vale? La suma de tots aquests tres factors ens ha abocat a plaçar la prova.
Esteu escoltant els 5 minuts més, 4 i un quart de 9.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
Dia de celebració, el Consorci de l'Alta Garrotxa arriba al seu 25è aniversari reobrint la rectoria amb un nou centre d'interpretació. Aquest dijous s'ha viscut un moment històric a Cedernes amb la celebració d'aquest gran esdeveniment de governança de 32.000 hectàrees de terreny que engloba en concret tres comarques, la Garrotxa, el Ripollès i l'Alt Empordà.
Durant l'acte també s'ha homenatjat a Santi Reixac.
Gerard Puigdemont.
Sens dubte aquest dijous una de les persones més felices a Cedernes era el seu alcalde, Miquel Palomeres, present a l'acte de celebració dels 25 anys del Consorci Sorci de l'Alta Garrotxa i de l'obertura de la rectoria, amb un nou element clau per a aquesta zona natural, un centre d'interpretació de tota l'Alta Garrotxa.
Per Sales, avui és un dia molt feliç. És un dia molt feliç perquè culmina tot un procés que hi vaig ser des dels inicis, des de l'any 2000, quan es va crear a veu de l'acte de Constitució, és del 15 de desembre de l'any 2000, i vàrem crear aquest consorci. Aquest consorci ha tingut alts i baixos, moments molt difícils, moments que si no hagués estat per la tossuderia de la gent del territori no hauríem tancat, i la veritat és que ho hem superat i per tant per avui celebrar aquests 25 anys per nosaltres és un motiu de molt orgull d'haver pogut resistir i tenir una entitat que és útil pel territori. Som ajuntaments molt petits, nosaltres de manera individual seria impossible gestionar aquest espai d'interès natural.
Durant l'acte s'ha recordat la figura de Santi Reixac, alcalde de la Vall de Bianya i president del Consorci de l'Alta Garrotxa durant anys i qui va treballar de valent perquè la rectoria es pogués reobrir de nou. Aquest dijous la seva dona ha estat present a l'acte per representar en Santi i per viure un moment possiblement recordat en un futur a l'Alta Garrotxa. El nou president, l'alcalde de Camprodon, Xavier Guitart, posa en valor la feina feta durant anys des dels mateixos ajuntaments i la complicitat que hi ha hagut sempre a l'hora de prendre decisions. Diu que l'obertura de la rectoria suposa un abans i un després per l'Alta Garrotxa.
Del que ha d'estar més orgullós és que el Consorci no s'hagi tancat. Això crec que és la part que s'ha d'estar més orgullós perquè han passat moments molt durs, han passat moments en què crec que qualsevol altre ens hagués tancat i aquí es va lluitar, no, per la tossuderia, es va lluitar i es va aconseguir consolidar un consorci que a dia d'avui, si no hagués sigut per la gent que va estar cada dia al capdavant, ara estaria tancat.
L'actual directora del Consorci, Sara Sánchez, assegura que el més valuós d'aquests 25 anys ha estat resistir i diu que alguns dels reptes són seguir educant gent que visita aquest espai natural i treballar en consonància amb les necessitats de la gent que hi viu, posant d'exemple la ramaderia.
Arribar fins aquí és un pas més en la dignificació d'aquesta institució, d'aquest consorci, que tot i ser molt petit ha treballat molt dur per l'Alta Garrotxa. Per nosaltres, aquest treball comú amb Garrotxa, Ripollès i Empordà és crucial per poder gestionar aquest territori. Per nosaltres, poder disposar d'aquest centre és un pas més per treballar en l'educació, en l'acollida. Ens dona perspectiva de futur per seguir treballant en aquests criteris de conservació del patrimoni natural, cultural, els objectius de revalorització i dignificació d'aquest espai protegit.
Durant anys, la Diputació de Girona ha posat diners per tirar endavant accions per impulsar i preservar l'Alta Garrotxa, recentment amb el nou centre d'interpretació. Miquel Nogués, el president.
Conviuen 11 ajuntaments en aquestes 32.000 hectàrees, 3 consells comarcals, la pròpia Generalitat i la pròpia Diputació no tenim més remei que ser-hi. És a dir, que ser-hi perquè aquest consorci no s'hagi de veure mai més abocat a saber si han de tancar o no han de tancar. I que la il·lusió i la resiliència faci que això no hagi set així. Això hem d'agrair-ho, però hem de garantir que això no passi més. Per tant, hi hem de ser-hi, hem d'ajudar.
Ja ha estat un bon moment aquesta trobada per parlar de finançament. La Generalitat treballa per aconseguir més finançament per als consorcis, com per exemple el de l'Alta Garrotxa.
El secretari de Transició Ecològica de la Generalitat, Jordi Sargatal, ha assegurat que hi havia l'acord per incrementar un 15% el pressupost. Respecte a la possibilitat que l'Alta Garrotxa esdevingui parc natural, sembla que actualment es veu llunyà. També diu que no hi ha novetats respecte als contenciosos administratius del Pla Especial de Protecció de l'Alta Garrotxa.
Una de les demandes que sempre s'ha fet des de la comarca en relació a l'Alta Garrotxa és poder tenir més finançament per gestionar-la més i millor. En relació a aquesta qüestió, el secretari de Transició Ecològica de la Generalitat, Jordi Sargatal, assegura que des de la Generalitat es té previst millorar el finançament i assegura que és necessari per tal d'ordenar més i millor el territori. Diu que contínuament està buscant recursos per consorcis d'aquest tipus.
Hi ve el compromís de pujar un 15% al pressupost. Aquest el mantenim i jo hi estic lluitant. És a dir, també la consellera Panec també hi està lluitant i esperem que pugui ser realitat. A partir del Covid, la gent va sortir més a la natura. El que no podem fer ara és dir-los que s'han equivocat, que tornin cap a casa. El que hem de fer és gestionar-ho bé, dissoldre el problema, vol dir tenir més espais per anar a visitar i fer que la gent, a més, torni a casa amb certs ensenyaments i, sobretot, seduïda ambientalment, dient que tenim un país que és una meravella i que val la pena que el conservem.
No creu que el fet que l'Alta Garrotxa es converteixi en parc natural pugui millorar molt més el finançament que pot tenir sent un consorci, tot i que admet que el fet de ser parc natural t'obre les portes a rebre més ajudes europees. Sargatal diu que sigui el que sigui, la clau és que ajuntaments, propietaris, Diputació i Generalitat vagin cap a un mateix objectiu. Sigui el que sigui, a curt i a mitjà termini, l'Alta Garrotxa no sembla que hagi de convertir-se en un parc natural.
Es havia demanat des del propi consorci, s'està estudiant amb el propi Consell, és una cosa que, com que ja existeix i funciona bé, ho hem de fer, diguem-ne, de manera molt pausada i molt segura, i encara que anem lents, si és una cosa que interessa perquè veiem que és un grau més de categoria o de protecció, però que estiguem tots convençuts, i crec que de moment, com que funciona molt bé, ho hem d'anar fent així i un moment donat fer el pas, però crec que de moment jo crec que està molt còmode la situació i anem avançant de manera lenta però segura. Es havia demanat, es havia iniciat converses, s'ha de fer de manera lenta, hi ha altres espais, ara està acabant el Parc de Prades, també ho van demanar els de l'Albera, que ja s'ha iniciat, i aquest és un dels que està en cartera, però el que sí és segur és que s'ha de fer seguint aquest model de governança.
Sobre els contenciosos administratius que té interposat el Pla Especial de Protecció de l'Alta Garrotxa, Sargatal diu que no hi ha novetats i admet que des d'un principi no es van fer les coses bé.
Crec que va néixer d'una manera, diguem-ne, massa caòtica. Crec que hi havia aspectes que són sobretot de governança i de participació que no es van atendre prou bé, i crec que això s'ha de corregir sobretot quan es parli del nou parc i d'un nou pla de protecció. I jo crec que hi ha coses que s'han de corregir en els plans de protecció, que són la participació dels propietaris. O sigui, un objectiu que en aquest parc i tots els parcs o consorcis és que els propietaris i ajuntaments estiguin contents d'estar dintre dels parcs perquè porti més avantatges que inconvenients. No s'hi val, o estem fent mala feina si hi ha gent que vol marxar dels parcs. Això no va bé. Per tant, hem de mirar de que els plans siguin també bons per als propietaris.
Serà la justícia qui dictaminarà si el pla especial és vàlid del tot o no.
Bé, i aquesta setmana ens hem apropat físicament a Campelles, un dels municipis que ha patit més les ratxes de vent, que hem de recordar que han arribat a un pic de 230 km per hora, deixant els veïns sense els serveis bàsics i durant hores el veïnat, per exemple, de la Baell, que va quedar aïllat. Malgrat que s'hi està treballant per retirar els arbres caiguts, les teules i altres elements del mobiliari urbà, encara hi ha algunes zones on alguns serveis no funcionen. Laura Segú.
Aquest dimecres, al cap de 3 dies de l'episodi de vent, Campelles encara està recuperant-se dels danys col·laterals de mica en mica. Pel que fa als accessos al veïnat del Baell, que va quedar aïllat, dilluns es va poder accedir al camí de Campelles per portar-hi el generador. Pel que fa a la carretera, des de dimarts és oberta, tot i que encara hi queden restes evidents de la catàstrofe, per la qual cosa és necessari circular-hi amb el màxim de precaució possible. Pel que fa a l'afectació en els serveis bàsics, encara hi ha alguns usuaris sense llum per la caiguda dels pals i punts negres des de Montagut. Al nucli encara romanen alguns usuaris sense telèfon ni internet. I al barri de les Basses, els danys són evidents a simple vista. Arbres arrencats a soca-rel arreu i encara hi ha veïns sense aigua. Malgrat tot, des de l'Ajuntament s'està treballant perquè retorni aquest servei i els mateixos propietaris són els encarregats de reparar alguns dels danys. Escoltem la Judit Cornellà, alcaldessa de Campelles.
Ara es va reparant el que queda i els partícules van tallant i arreglant el que ha quedat dels jardins. Quedaran murs, quedaran tanques, reparació de plaques solars i de teulades i de tanca de les cases, de finestres i de tot el que ha malmès. Això ja és una reparació que es va fent mica en mica, però el que són els accessos ja estan tots oberts.
L'alcaldessa Judit Cornellà assegura que en aquests moments la prioritat màxima és deixar en condicions al municipi i un cop hagin retornat els serveis obriran el meló del bosc per demanar responsabilitats i explicacions de per què encara hi ha usuaris que no tenen ni servei de llum ni de telèfon.
Nosaltres ara hem d'acabar de deixar en condicions el que és el municipi, després obrirem el meló del bosc, que aquest és un altre que sabem que també ha rebut moltíssim, i un cop ho tinguem tots els veïns amb llum, amb telèfon i amb els serveis garantits, llavors serà el moment doncs també de buscar aquestes explicacions de per què 4 dies després encara doncs hi ha punts que no tenen telefonia o no tenen internet perquè no saben on tenen els cables.
Diumenge les ratxes de vent, segons informa Cornellà, van arribar fins als 230 km per hora, deixant una imatge de devastació en el municipi, amb arbres caiguts, teules i altres elements del mobiliari urbà repartits pel terme.
I avui comença la primavera, tot i que sembla que no hi haurà grans canvis en el temps. Paula Sayagom.
Avui comença la primavera. Després d'un hivern marcat pels episodis de pluja, els tous de neu a les muntanyes i les fortes ventades arreu de la comarca, arriba la nova estació, tot i que els experts ja ho adverteixen. Sembla que no hi haurà grans canvis respecte a les darreres setmanes, si més no el que queda de mes de març i també el mes d'abril. Escoltem el meteoròleg Lluismi Pérez.
La primavera sembla que continuarà amb aquesta línia, amb episodis de pluges importants, amb episodis de nevades destacables i amb episodis de vent destacable. Quan els anticiclons es posen, doncs, aproximadament a la vall del Danubi, es posen a Alemanya, es posen a Ucraïna, a Bulgària, en aquests països ja diem de més a l'est d'Europa, normalment les pertorbacions no tenen més remei que anar passant per la península Ibèrica i, de fet, no només passar, sinó quedar recloses. Per tant, d'aquí aquesta persistència de moltes pertorbacions les últimes setmanes i els últims mesos.
Els darrers anys s'ha parlat de la desestacionalització de l'hivern, la primavera, l'estiu i la tardor. Enguany sembla que tornarem a notar els quatre equinoxis, sobretot el que està a punt d'entrar.
Fins a mitjans del mes d'abril no donen unes temperatures molt elevades, que no tindrem irrupcions d'aire calent. Hi ha hagut molts anys que justament quan canvia l'estació, per tant l'equinoxi, entre el 20 i 23 de març, molts anys, de fet, dels últims 30 anys, més de la meitat, la primera entrada d'aire molt càlid s'ha donat a finals del mes de març. No sembla que aquestes punxades d'aire càlid i a deshora les haguem de tenir com a mínim en 3 o 4 setmanes. Per tant, si això succeeix, tindrem una primavera com toca.
Una evidència que constaten els meteoròlegs és la bona temporada de neu i d'esquí per les estacions del Pirineu. Vall de Núria i Vallter han viscut un hivern històric, tot i que hi ha diversos factors a tenir en compte. Si el tancament és per Setmana Santa, no serà per falta de neu. De fet, la predicció és que la temporada es pugui allargar fins al mes de maig.
Anem als esports. L'Olot es vol tornar a aixecar aquest diumenge contra el Porreres després de dues derrotes consecutives.
La Unió Esportiva Olot no passa pel millor moment de la temporada i es pot complicar la vida si aquest diumenge no aconsegueix sumar al camp del Porreres. El conjunt olotí és 11è classificat, però només 3 punts a la zona de play-out i a 4 del descens directe a la tercera federació. Guanyar el camp del conjunt balear suposaria tornar a agafar confiança per afrontar les últimes jornades de la temporada. El conjunt balear ha aconseguit 4 victòries en tot el curs, 3 de les quals a casa contra equips de la part baixa com l'Andratx i el Torrent, però també contra el líder, el Sant Andreu. El tècnic Roger Vidal explica la importància del partit i afegeix que és un equip que ha competit pràcticament tots els partits.
Un rival que a casa seva últimament no suma, però perd per la mínima, competeix tots els partits, sempre té opcions i que vol sumar, perquè si no, sí que cada setmana el té més difícil, no? Ells dominen el joc aeri, no? El joc més directe, però també són capaços d'associar-se, de forçar-te en zones properes a la seva porteria perquè saltis amb gent i després poder buscar l'esquena.
I és que jugar al camp del Porreres és totalment diferent a fer-ho a l'estadi. El conjunt balear juga al camp municipal de Ses Forques, un camp de dimensions reduïdes i de gest artificial. L'Olot té l'únic objectiu de tornar amb els 3 punts i situar-se a més d'un partit de distància de la zona vermella. Vidal explica quin partit ha de fer el seu equip per aconseguir la victòria.
Típic de les Illes, no? Se'n van a Andracs, que deu artificial i amb unes dimensions una mica més reduïdes que el nostre, que ells coneixen a la perfecció, que nosaltres som conscients, repeteixo, que ens costa i hem de fer les coses ben fetes, no? Tornar a fer el rol competitiu, potser fer-ho més fàcil que altres setmanes i ser capaços de trobar els seus punts febles, que en tenen, com tots els equips, i ser pràctics en alguns moments.
L'Olot no podrà comptar amb jugadors com Andreu Guiu, Marc Fuentes, Víctor Mafeo, a qui han operat amb èxit aquesta setmana Martí Puigverd i Oriol Martí. El partit entre el Porreres i el conjunt olotí es jugarà aquest diumenge a partir de les 12 del migdia i, com sempre, es podrà seguir en directe per Ràdio Olot des de mitja hora abans.
Cullell Protecció Solar. Tècnics en protecció solar i pluvial. Cortines, tendals, pèrgoles, veles i mosquiteres per habitatges, oficines, restaurants i espais públics. A Cullell Protecció Solar som especialistes en motoritzar cortines i tendals. Està a les seves mans escollir ombra o sol. Baixi fins a 9 graus la temperatura dins de casa. Assessorament, instal·lació, manteniment i reparació. Estem a la carretera de Santa Coloma 16 d'Olot i al telèfon 972 26 24 24. A Cullell Protecció Solar, estalvi energètic, confort i benestar.
Des de fa més de 100 anys, a Ascensors Serra treballem amb un únic objectiu: oferir-te seguretat, innovació i el millor servei. Un segle d'experiència, sempre al teu costat, sempre pujant junts. Ascensors Serra, 100 anys elevant la qualitat, elevant la confiança.
Escolta música i rep trucades directament als teus audífons incògnito, de Flelu. Gràcies a la connexió Bluetooth i el so més pur enviar. Sentir-hi bé és estar sempre connectat amb els teus. Alana Flelu, òptic i audiòleg. Consulta les condicions.
Visita'ns a la plaça Clara 1 o truca'ns al 972 26 17 28. T'esperem. Alana Flelu, òptic i audiòleg. Velocitat, precisió i espectacle. Aquesta setmana el Club Tenis Taula Olot Cat de Vilapermar s'enfronta a l'Atlético San Sebastián. Viu l'energia de cada punt i anima els nostres jugadors aquest divendres a 6:45 de la tarda al pavelló municipal. No t'ho perdis. Club Tenis Taula Olot Cat de Vilapermar, on cada partit és una final.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
Del 6 al 22 de març arriba Porcus Refinatus. El secret, ben criat, ben cuinat i ben marrà. Descobreix propostes gastronòmiques elaborades amb port de proximitat als restaurants de la comarca. Plats amb identitat, producte del territori i molta personalitat. Consulta els establiments participants a garrotxahostalatge.cat i segueix-nos a Instagram, @garrotxahostalatge. Organitza Associació d'Hostalatge de la Garrotxa i Cuina Volcànica. Patrocinen Carns i Embotits Jordi Vilarrasa, Embotits Masó Olot, Eco Riera i Esteve Riera, Carns Vila, Cubet i Selecció Regisa. Col·laboren Ajuntament d'Olot, Turisme Garrotxa, Diputació de Girona i Generalitat de Catalunya.
Què tal? Molt bon dia. Titulars de la jornada. El Consorci de l'Alta Garrotxa celebra 25 anys en reobrint la rectoria amb un nou centre d'interpretació.
Aquest dijous s'ha viscut un moment històric a Cedernes amb la celebració de la creació d'aquest òrgan de governança de 32.000 hectàrees de terreny que engloben tres comarques, la Garrotxa, el Ripollès i l'Alt Empordà.
Escoltem el delegat de la Generalitat a Girona i president del Consorci, és Xavi Guitart.
El delegat està més orgullós és que el Consorci no s'hagi tancat. Això crec que és la part que s'ha d'estar més orgullós perquè han passat moments molt durs, han passat moments en què crec que qualsevol altre ens hagués tancat i aquí es va lluitar, no per la tossuderia, es va lluitar i es va aconseguir consolidar un consorci que a dia d'avui, si no hagués sigut per la gent que va estar cada dia al capdavant, ara estaria tancat.
Per cert, que la Generalitat treballa per aconseguir més finançament pels consorcis, com per exemple el de l'Alta Garrotxa.
El secretari de Transició Ecològica de la Generalitat, Jordi Sargatal, ha assegurat que hi havia l'acord per incrementar un 15% el pressupost. Respecte a la possibilitat que l'Alta Garrotxa esdevingui parc natural, sembla que actualment es veu llunyà.
Es havia demanat des del propi consorci. Sí, s'està estudiant amb el propi Consell. És una cosa que, com que ja existeix i funciona bé, ho hem de fer, diguem-ne, de manera molt pausada i molt segura, i encara que anem lents, si és una cosa que interessa perquè veiem que és un grau més de categoria o de protecció, però que estiguem tots convençuts, i crec que de moment, com que funciona molt bé, ho hem d'anar fent així i un moment donat fer el pas, però crec que de moment jo crec que està molt còmode la situació.
Aquesta setmana ens hem apropat físicament fins a Campelles, un dels municipis que ha patit més les ratxes de vent, que han arribat a un pic de 230 km per hora, deixant els veïns sense serveis bàsics i durant hores el veïnat del Baell totalment aïllat.
Malgrat que s'hi està treballant per retirar els arbres caiguts, teules i altres elements del mobiliari urbà, encara hi ha alguns serveis que no funcionen.
Ara es va reparant el que queda i els partícules van tallant i arreglant el que ha quedat dels jardins. Quedaran murs, quedaran tanques, reparació de plaques solars.
És la Judit Cornellà, l'alcaldessa de Campelles. L'Associació d'Empreses i Hosteses i Promotors de Vendes de Catalunya ha fet parada a Camprodon per fer un anàlisi de la situació de l'habitatge al Ripollès i la Garrotxa. I se'n desprèn que s'han iniciat 176 habitatges a la Garrotxa durant el 2025, una diferència bastant important si tenim en compte els 124 del 2024. La tònica general al país és aquesta, però al Ripollès hi ha hagut una disminució. Ho repassarem en aquest segon tram horari. A Olot, l'Ajuntament aprova un reglament per gestionar l'ús de la intel·ligència artificial.
Es tracta d'un reglament que regularà com utilitzar-la per tal de gestionar dades i facilitar respostes al ciutadà.
Per cert, que desenes de joves de la Garrotxa participen un any més al projecte UAP.
A través de la música i el teatre, enguany han tractat un tema totalment d'actualitat, com és la intel·ligència artificial.
Neix en Braguer a Puigpardines, és el nou capgròs de la Vall de Bianya.
Amb música i coreografia pròpies, la figura s'inspira en un personatge del segle XV vinculat a la Vall d'en Bas i neix amb la voluntat de reforçar la identitat i la cohesió del nucli.
El sopar benèfic de Vall de Núria reuneix més de 3.000 euros.
En aquesta tercera edició, més d'una vuitantena de comensals han gaudit de la gastronomia del Ripollès i han contribuït a una bona causa.
En esports, l'Olot es vol tornar a aixecar aquest diumenge contra el Porreres, després de dues derrotes consecutives.
El conjunt lotí tindrà dos enfrontaments consecutius a les Balears contra dos rivals molt diferents.
El club patinatge artístic Olot no està del tot satisfet amb l'acord per tal que els esportistes de la modalitat de grups de show puguin ser considerats d'alt nivell a Catalunya.
El president Josep Segués explica que la lletra petita de l'acord no garanteix aquest reconeixement a tots els patinadors i patinadores de grup gran del club olotí.
Les nevades i ventades d'aquest hivern a la vall de Camprodon n'obliguen l'esquí Club Camprodon a ajornar l'Isart Attack Bike.
La prova ciclista prevista pel mes de maig es disputarà finalment al setembre perquè l'organització tingui més temps d'arreglar i netejar els boscos i camins que han quedat molt malmesos a causa dels darrers fenòmens meteorològics.
Què tenim de nou a Catalunya, Espanya i el món? Doncs avui dia de vaga general a l'educació, talls a les entrades de Barcelona i manifestació fins al Parlament.
Quatre columnes de docents marxaran pel centre de la ciutat i es trobaran a la plaça Tetuan, on arrencarà la manifestació unitària cap al Parlament.
Avui també és dia de vaga de metges. El govern aprova un suplement de crèdit de 5.988 milions per ampliar la despesa a l'espera de pressupostos.
Aquests diners es destinaran a pujar sous de docents i Mossos i impulsar el lloguer social d'habitatges i mantenir bonificacions al transport públic.
Netanyahu insinua un component terrestre a l'Iran i diu que no es fan revolucions des de l'aire.
El primer ministre hebreu assegura que Israel ha actuat sol en el bombardeig al jaciment de gas més gran del món.
Per cert, que la guerra a l'Orient Mitjà deriva en atacs a instal·lacions clau de gas i petroli.
El detonant ha estat l'atac israelià al principal jaciment de gas, que és de l'Iran, i Qatar, del qual Trump se'n desvincula i que ha provocat la resposta de l'Iran amb atacs a jaciments i refineries d'altres països.
És aquell joc de dir, jo n'he set, tu tampoc, oi? Doncs si no hem sigut cap dels dos, exacte, no sé, haurem d'investigar-ho. El preu del petroli es dispara i el del gas s'enfila després de l'atac al jaciment de gas a l'Iran.
El barri de Brent s'enfila per sobre dels 115 dòlars i el gas natural de referència a Europa frega els 70 euros al megawatt hora.
I el Banc Central Europeu, davant de tot aquest caos, manté els tipus d'interès en el 2%, pendent de l'evolució de la guerra a l'Orient Mitjà, però això sí, diu que la inflació pujarà.
Doncs sí, l'entitat admet que el conflicte bèl·lic l'obliga a revisar totes les previsions econòmiques per frenar la inflació.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Avui s'acaba l'hivern de forma astronòmica. Arribem ja, doncs, a l'equinoxi oficial de la primavera. Això passarà, doncs, cap a 3:15 de la tarda, quan arribarà la nova estació, la primavera. I ho fem amb una matinada que ha estat freda, una matinada d'hivern. Ha tornat a glaçar molts indrets, fins i tot el prelitoral, al voltant de 0 graus algun sector de la selva, com ara la zona de Massanet, als afores de Llagostera fins a 4 sota 0, a Das i a Ger, a la Cerdanya 4 sota 0, Camprodon 3 sota 0, 2 sota 0 Capdavànol, 1 sota 0 a Vic, a Olot, a Mieres i a la Vall d'en Bas, un ambient notablement fred, alta muntanya, molt fred també, fins a 8 sota 0 a la Tosa, 2.500 metres, 6 sota 0 a Núria. Realment de ple hivern aquesta darrera matinada de l'hivern. I avui amb un dia molt tranquil, amb sol, pràcticament no hi haurà núvols, després d'alguna boirina, algun banc de boira matiner, aquesta humitat i aquestes gelades que hi ha hagut. Per tant, poques novetats. Un dia de sol amb màximes una mica més altes, per tant, entrem a la primavera amb màximes al voltant dels 18, 20, 21 graus, fins i tot a la zona prelitoral. Cap de setmana, de moment, sense canvis dissabte, predomini del sol, alguns núvols a la tarda, poca cosa, la temperatura lleugerament més alta, però nit encara una mica freda. I diumenge canvia el temps a partir de la tarda, més núvols, matí mig ennuvolat o encara amb clarianes, i a la tarda i al vespre s'anirà tapant amb alguna pluja que pugui afectar qualsevol indret de les comarques de Girona, no tant cap a la costa salvatana, pluges més importants, 5, 10, 15 litres al Pirineu Oriental, Ripollès, Cerdanya, també Alta Garrotxa i nord de l'Alt Empordà. A la resta potser hi plourà menys i amb una cota de neu al voltant de 1.800 metres.
T'has imaginat mai tenir el control total de l'energia de la teva llar o empresa amb un sol clic? Amb Eco, l'assessor energètic virtual de Bassols Energia, veuràs el teu consum, descobriràs quan pots estalviar i prendràs decisions intel·ligents, fàcil, visual i transparent. I això no és tot. Properament, Eco tindrà noves funcions per fer la teva energia encara més eficient i conscient. Descarrega't la teva app de Bassols Energia i comença a gestionar l'energia de manera intel·ligent. Eco, l'energia més eficient a les teves mans.
5 minuts i 3 quarts de 9. L'Associació d'Empreses i Hostesses i Promotors de Vendes de Catalunya ha fet parada a Camprodon per fer una anàlisi de la situació de l'habitatge al Ripollès i la Garrotxa. Què han dit, Martí Palau?
La sala polivalent de l'Oficina de Turisme de Camprodon ha acollit el debat de l'Associació de Promotors de Catalunya referent a la situació de l'habitatge a les comarques de la Garrotxa i el Ripollès. La voluntat és fer una anàlisi de la situació a la zona, tenint en compte que l'accés a la vivenda és un dels problemes més importants que tenim ara mateix a tot el país. En el darrer exercici s'han iniciat 176 habitatges a la Garrotxa, pel 128 del 2024. La tònica general al país és aquesta, però al Ripollès hi ha hagut una disminució. L'any 2024 es van iniciar 60 habitatges i l'any passat en van ser 41. Tot i això, els promotors asseguren que la tendència anirà a l'alça. Parla Marc Torrent, director general de l'Associació de Promotors de Catalunya.
Vol dir que s'està reprenent nova activitat, que aquesta activitat va centrada a vivenda de primer accés, també a vivenda vacacional, i que en la mesura en què pugui existir una col·laboració público-privada, doncs podem atendre també el segment d'habitatge assequible, destinat a joves, destinat doncs, a famílies, amb les quals doncs, puguem buscar fórmules, com dic, en col·laboració privats amb l'administració, per oferir, per exemple, lloguer assequible.
A la vall de Camprodon no només hi ha manca d'oferta d'habitatge, sinó que els pisos que surten a la venda solen anar destinats a segones residències. Revertir aquesta tendència no és feina dels promotors, els quals construeixen per a tota la ciutadania, sinó que han de ser els polítics qui ho han d'arreglar.
Nosaltres, més concretament, pel segment d'habitatge assequible, sobretot pensant en els nostres joves, entenem que les fórmules de col·laboració público-privada, com és, per exemple, el Pla 50.000, que té també una extensió arreu del territori, doncs pot ser una bona fórmula per posar esforços en comú, sector públic i sector privat, el sector públic mobilitzant sol també i posant-lo a disposició de les empreses per a que els promotors puguem edificar.
L'Associació de Promotors de Catalunya organitza aquests debats per tal de copsar quin és l'estat de l'habitatge a diferents punts del país i per conèixer quines són les polítiques dels ajuntaments respecte a l'accés a la vivenda.
I l'altre gran tema que ens ocupa a nivell global és la intel·ligència artificial. L'Ajuntament d'Olot aprova un reglament per gestionar l'ús de la intel·ligència artificial. Es tracta d'un reglament que regularà com utilitzar-la per tal de gestionar dades i facilitar respostes al ciutadà. La regidora d'Innovació i Tecnologia, Neus Domènech, ha detallat durant el ple d'aquest dijous que es dona resposta a una necessitat que ara mateix marca l'actualitat del funcionament de qualsevol institució. Un reglament que ha estat aprovat per unanimitat de tots els grups en l'últim ple municipal.
La intel·ligència artificial ha vingut per quedar-se en molts aspectes de la societat i les institucions públiques tampoc en són una excepció. Algunes ja la utilitzen i altres ho començaran a fer, com és el cas de l'Ajuntament d'Olot. En el ple d'aquest dijous al vespre ha estat un dels punts destacats, ja que la regidora d'Innovació i Tecnologia ha exposat els motius pels quals es tira endavant aquest reglament. Neus Domènech ha remarcat la necessitat de fer-ne un ús amb garanties.
Aquest reglament posa ordre, criteri i garanties i defineix què es pot fer, què no es pot fer i en quines condicions s'ha de fer. Parlem de protecció de dades, de transparència, de supervisió humana, de traçabilitat, de no discriminació i d'accessibilitat. Cap sistema d'intel·ligència artificial es podrà utilitzar sense una avaluació prèvia del risc, sense autorització i sense seguiment. Per tant, avui dotem a l'Ajuntament d'Olot un nou model clar de governança de la dada.
La resta de grups, a excepció d'Esquerra Republicana i Vox, han intervingut i han mostrat el seu posicionament sobre la intel·ligència artificial. Qui ja ho va fer el 2023 va ser la CUP Olot. El seu portaveu, Jordi Gasulla, ha recordat que es va tard.
Es va aprovar per unanimitat, però han passat 3 anys. 3 anys que ha sigut un campi qui pugui. 3 anys en què el personal de l'Ajuntament no ha rebut instruccions clares, ni s'han fet les formacions necessàries per entrar en aquesta nova era amb garanties, ni s'ha complert pràcticament cap dels acords presos.
Per la banda, el PSC Olot, la portaveu Marina Alegre, ha celebrat l'aprovació del reglament i ha demanat que col·lectius com la gent gran no en quedin al marge, tenint en compte la bretxa digital.
Cal garantir que la digitalització no generi noves desigualtats. La bretxa digital encara és una realitat per a moltes persones grans o amb dificultats d'accés a la tecnologia. Per això és fonamental que qualsevol desplegament de la IA vagi acompanyat de mesures d'acompanyament i accessibilitat.
I el portaveu d'Activem Olot, Jordi Rubio, ha mostrat també el seu posicionament favorable, remarcant la importància d'utilitzar la intel·ligència artificial de forma ordenada.
Hem de ser capaços de dissenyar un full de ruta clar per integrar de forma ordenada, i ho repeteixo, de forma ordenada, aquesta tecnologia a la nostra gestió pública. Ara bé, vull llançar un missatge de tranquil·litat i s'ha de ser molt clar. No parlem d'utilitzar la IA per treure llocs de treball.
Un reglament que ha estat aprovat per unanimitat al ple del mes de març a l'Ajuntament d'Olot. El text íntegre es publicarà per al seu general coneixement en el tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament d'Olot i en el butlletí oficial de la província de Girona. Així mateix estarà a la disposició de les persones interessades al portal de l'empleat del mateix Ajuntament. Entrarà en vigor el dia següent el de la publicació en el butlletí oficial de la província de Girona.
I no deixem encara la intel·ligència artificial, perquè desenes de joves de la Garrotxa han participat un any més al projecte UAP. A través de la música i el teatre, enguany han tractat un tema totalment d'actualitat, com és aquest, el de la intel·ligència artificial.
Un any més, alumnes de secundària dels diversos instituts de la comarca participen en el projecte UAP, una iniciativa que va arribar fa uns quants anys a Olot i altres ciutats de la demarcació de Girona i que va néixer com una proposta educativa vinculada amb el Dia de la Pau. Cada any els estudiants preparen un espectacle que després representen al Teatre Principal d'Olot, en el qual tracten algun tema d'actualitat, tot fomentant els valors del respecte, la cooperació i la pau. En parla Neuro Oliva, estudiant de batxillerat de l'Escola d'Art de Vic, i Nil Codinac, estudiant de batxillerat de l'Institut Garrotxa.
L'objectiu de la UAP, aquest en concret, és com per donar coneixement sobre com un control d'una intel·ligència artificial en un institut i com, com en un cas hipotètic com ens podria arribar a controlar, i és bàsicament com què passa amb la humanitat, sobretot amb els adolescents, quan es desconnecten quan estan tan educats amb aquesta intel·ligència, com quan es desconnecta, què passa, i descobreixen tota la part dels llibres i tot com aquest coneixement real que nosaltres coneixem.
Entre part de text i coreografies, la música és el que predomina a la UAP, precisament, perquè és un musical, i és la forma més reivindicativa que tenim d'expressar els nostres valors.
Durant uns dies queden tots plegats per preparar l'espectacle, precisament aquest procés creatiu sobre com fer una representació i el fet de conèixer altres joves són dos dels trets que destaquen més els participants, entre altres aspectes.
Doncs ara és el moment de la cultura popular, perquè aquest cap de setmana arriba a la Vall d'en Bas la trobada gegantera de les comarques de Girona. Ara mateix saludem a Marc Romero, que és vicepresident de la coordinadora de colles geganteres gironines. Marc, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-me, digueu-me.
Tot a punt ja per aquesta celebració d'aquest cap de setmana, que convertirà la Vall d'en Bas en tot un exemple de la cultura popular.
Sí, convertirem la Vall d'en Bas en l'epicentre del món geganter gironí, prèviament a l'acte gros de la coordinadora, que és la Vila Gegantera, que recordem que va ser-ho fa 3 anys la Vall d'en Bas, i ara enguany doncs, serà doncs, la 7a edició de la Fira Gegantera Gironina, la qual doncs, celebrem enguany en Bas en commemoració del 40è aniversari del seu gegant, en Collotàs i la Biela. Esperem que vagi tot rodat, el temps d'acompanya, les colles que vindran són un total de 22, més actes que es faran com taules rodones, taules relacionades amb els grallers, tallers, inclús mostres de balls cantats de la Foranda de la Vall d'en Bas, i al final de tot del dia doncs, hi haurà aquesta cercavila en commemoració del 40è aniversari d'en Collotàs i la Biela, i al final la cirereta del pastís, que serà un correfoc per acabar de celebrar aquesta vetllada.
Els pobles i ciutats valoren prou la seva faràndula? Valoren prou els seus gegants, els seus elements característics?
A la Garrotxa tenim la sort de comptar amb un tarannà diferent en relació a altres comarques de Girona, que fa que valorem molt més el que tenim. El fet que els gegants siguin com els Reis Mags, que els veiem moltes vegades poder un cop a l'any o un cop a l'any en el poble, també la ciutat, seguint també aquest model de ciutat d'Olot, que s'ha extès una mica també a la comarca de la Garrotxa, fa que tinguem, doncs, un tarannà diferent i que fa que ens els estimem molt més que altres comarques. Sí que és cert que altres comarques, els seus pobles, tenen les seves colles geganteres i que surten més recurrentment, però no se'ls estimen potser tant com aquí a la Garrotxa.
Molt bé, per tant, doncs, aquest cap de setmana tot el món geganter de les comarques de Girona es dona cita a la Vall d'en Bas, un espai on, a més, també hi haurà la presentació d'alguns elements de la faràndula, però vaja, en definitiva ho anirem seguint. Marc en Romero, vicepresident de la Coordinadora de Colles Geganteres Gironines, gràcies, una abraçada, bon dia i bona hora.
Gràcies a vosaltres, i us esperem aquest dissabte a la Vall d'en Bas.
Desenes de joves de la Garrotxa, doncs, han participat i participaran en el món geganter. Avui també hem de parlar de solidaritat, perquè més de 3.000 euros són els diners que s'han recaptat amb el sopar benèfic a Vall de Núria, un sopar que cada any és molt especial.
El tercer sopar solidari de Vall de Núria aconsegueix recaptar més de 3.000 euros. Aquesta cita gastronòmica i de solidaritat enguany entregarà els diners al somni més gran i a la seva tasca, millorar l'estada a l'hospital de pacients oncològics. Amb aquesta contribució, l'associació s'acosta a fer un dels seus somnis realitat. L'hotel Vall de Núria, a més d'impulsar el sopar, ha portat 300 euros a la causa. Escoltem a la presidenta del somni més gran, Marta Freixedes, i el director de l'hotel Vall de Núria, Raül Anquela.
Tenim una destinació concreta i volem agrair moltíssim i us anirem explicant, perquè encara no podem donar molts detalls, però estem treballant en un projecte amb ICO Girona i, bueno, i aquesta donació serà perfecta per poder-ho fer realitat.
Volem ficar en valor el que seria l'Associació d'Hostaleria del Ripollès, de la qual som membres, i des de l'associació, a part del que és la donació que fa l'hotel, l'associació farà una aportació de 300 euros directes al somni més gran.
La cita també serveix per posar en valor la gastronomia de la comarca. Toni Casals és el director de l'estació de Vall de Núria i Joan Maria Roig és el director de l'Institut Abat Oliva.
Aquest esdeveniment també es posa en valor el que és la gastronomia, no? Els productors, els restauradors, no? Tots els que intervenen perquè pugui posar-se en valor aquesta gastronomia o el producte d'aquí, de la terra del Ripollès.
Nosaltres des de l'Institut sí que creiem molt important poder participar en aquesta iniciativa, per un cantó creiem que ajudem a posar en valor tot el que seria la gastronomia del Ripollès, que és una gastronomia molt rica i que els nostres alumnes aprenen a prendre consciència de la importància que té aquest producte.
L'Agència de Desenvolupament del Ripollès esdevé el nexe d'unió entre totes les entitats i associacions que col·laboren en la proposta. Escoltem també a Gerard Soler, director de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès.
Fiquem aquella pota a vegades, no? Aquell nexe d'unió, que a vegades fan falta mans per agilitzar les coses, doncs, i encantats de poder participar en iniciatives com aquestes i que l'únic que fan és demostrar que el Ripollès, quan vol, pot.
La iniciativa organitzada per l'Hotel Vall de Núria, l'Agència de Desenvolupament del Ripollès i l'Escola d'Hostaleria de l'Institut Abat Oliva combina una experiència gastronòmica amb productes de proximitat amb una causa benèfica. Enguany, gairebé una setantena de persones van poder gaudir de la cita.
3:15 de 9, el Club Patinatge Artístic Olot no està del tot content amb l'acord que per tal que els esportistes de la modalitat de grups de show puguin ser considerats d'alt nivell a Catalunya. El president Josep Segués explica que la lletra petita de l'acord no garanteix aquest en reconeixement a tots els patinadors i patinadores de grup gran del Club Olotí. Ens ho explica la Natàlia Moreno.
Aquesta setmana s'ha fet oficial l'acord entre la Federació Catalana de Patinatge i la Generalitat per tal que els esportistes de modalitat de grups de show puguin entrar dins els criteris per ser considerats esportistes d'alt nivell de Catalunya. Un acord que permetrà que els patinadors i patinadores puguin rebre ajuts acadèmics i universitaris per facilitar la seva carrera esportiva i la formació. Tot i que l'acord suposa un pas més, des del Club Patinatge Artístic Olot no estan del tot satisfets, ja que afirmen que no totes les integrants s'hi podran adherir. Ho explica el president Josep Segués.
Que en nom del club i com a president del club no estem del tot satisfets, perquè aquesta condició d'esportista del nivell català no tots els esportistes de casa nostra, doncs, s'hi podran adherir, com a mínim aquest primer any, perquè els condicionants que hi han i que hi havien, que és veritat que s'han millorat, doncs encara no fan que tots els integrants en aquest cas, doncs, del grup gran puguin ser considerats esportistes del nivell català.
De fet, des del Club Patinatge Artístic Olot fa una dècada que reclamen una sèrie de drets per les seves patinadores, ja que el competir al màxim nivell en més d'una ocasió genera que no puguin dedicar tot el temps que s'hauria de dedicar als estudis o a preparar la selectivitat. Segueix a explicar que hi ha tècnics que no creuen en el show i que, a part, tampoc volen un accés d'esportistes que puguin tenir aquesta condició. És per això que des de fa temps reclamen el següent.
D'alta dedicació exclusiva, pugui, doncs, d'alguna manera garantir que un cop estàs a la universitat puguis tenir, doncs, aquesta, gaudir el fet de, doncs, de tenir aquest tutor esport, no?, que se'n diu, acollir-se al tutor esport, que avui moltes, doncs, ho tenim perquè ho hem aconseguit nosaltres, i negociant, i en fi, amb les universitats, però sí que això, des del club i des de la federació, hem d'intentar, doncs, que això s'inclogui dintre del que és aquest programa de tutor esport, que és el que el fet poder més important i el que venim reclamant durant tot aquests pràcticament 10 anys.
Des del Club Patinatge Artístic Olot afirmen que seguiran lluitant per tal de poder garantir aquesta condició a tots els integrants del grup. De fet, com a club, fa uns anys que han anat gestionant amb diferents universitats l'adaptació que han de tenir les patinadores i patinadors quan tenen entrenament oficial o campionats a diferents llocs de Catalunya, Espanya i arreu del món.
Les ventades d'aquest hivern a la Vall de Camprodon han obligat l'Esquí Club Camprodon a ajornar l'Isart Attack Bike. La prova ciclista prevista pel mes de maig es disputarà finalment al setembre perquè l'organització tingui més temps de arreglar i netejar els boscos i camins, que han quedat molt malmesos a causa dels últims fenòmens meteorològics. Escoltem en Martí Palau.
L'Esquí Club Camprodon ha decidit canviar la data per a l'Isart Attack Bike. La competició, prevista pel pròxim mes de maig, s'ha hagut d'ajornar a causa de les ventades de les darreres setmanes a la Vall de Camprodon, que han deixat alguns camins molt afectats. L'organització no es veu capaç de garantir la seguretat ni la qualitat del recorregut, i és per això que han pres la decisió dos mesos abans. Parla Pere Plana, president de l'Esquí Club Camprodon.
Doncs la causa principal ha estat les condicions meteorològiques que hem tingut les últimes setmanes, els últims mesos, vale? Perquè no només són de les ventades de l'última setmana, sinó les ventades de fa un mes i les nevades de tot aquest hivern. Vale? La suma de tots aquests tres factors ens ha abocat a aplaçar la prova.
La prova es disputarà el pròxim 6 de setembre. Així, els voluntaris tindran més temps per arreglar els camins i apartar els arbres caiguts. L'Isart Attack Bike, abans coneguda com Terra d'Isarts, ja s'havia disputat el setembre en els seus inicis. Per tant, serà una manera de tornar als orígens de la prova.
Nosaltres som voluntaris, vull dir, anem a netejar els camins de que transcorrerà l'Isart Attack a temps lliures, vale? I clar, amb el gran volum d'arbres caiguts, doncs per nosaltres és impossible tenir temps com per netejar-ho i tenir-ho tot preparat. Doncs sí, la placem al setembre, tenim més hores i segurament ho tindrem tot ja més arreglat.
L'Esquí Club Camprodon ja ha anunciat el canvi de data a les xarxes socials, demanant disculpes pels problemes que això hagi pogut ocasionar. Mai plou a gust de tothom, mai millor dit, però la majoria de ciclistes han entès la decisió i ja s'han reservat el 6 de setembre per venir a gaudir dels millors corriols de la Vall de Camprodon sobre les dues rodes.
Ens acostem a les 9, ho deixem aquí, que passeu molt bon cap de setmana.